les dades, xarxes socials, però també hospitals, bancs o governs acumulen i acumulen les dades de tots els seus usuaris. Però com es processen exactament i per què serviran? Els resultats estaran al servei de millorar les societats o els ciutadans dependrem massa de la nostra petjada digital? En Xavier Duran en parla a l'Imperi de les Dades, al Big Data, Oportunitats i Amenaces, un llibre amb què ha guanyat el Premi Europeu de Divulgació Científica. Xavier, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia.
El Xavier Duran és químic i periodista científic. A Twitter el trobem com @xduran_e.
Bé, i jo en el Xavier Duran el recordo per el Medi Ambient, que vas estar, de TV3, que vas estar molt de temps, darrere aquest espai que també va ser molt guardonat, no?
Tenir bastants premis per la feina de tot l'equip.
La veritat és que sí, ara tenim com més assumit el tema del Medi Ambient, però quan vau començar vosaltres era una cosa que...
Era l'any 92 i un programa diari de Medi Ambient, breu però diari, era una aposta molt, molt arriscada que va sortir molt, molt bé.
La veritat és que sí, felicitats per això i també felicitats per aquest llibre que, clar... Podríem dir que tu ets un enamorat de les dades, fascinat sobretot dels algoritmes que analitzen les megadades?
Home, potser no tant, però sí que em fascinen totes aquestes qüestions que, clar, tenen una incidència social molt gran i fins i tot cultural, no? Aleshores, en el moment actual, aquest tema de les dades està molt d'actualitat i, per tant, crec que és interessant donar-li un cop d'ull amb una certa profunditat i visió crítica, també.
Nosaltres ens preguntem, clar, el Big Data té un punt inquietant.
Això sí.
És veritat, no? Després de llegir tot això que dius, té un punt això que dius...
Sí, no hem d'espantar... Té punts inquietants, té punts molt positius, que la gent no s'espanti, però que sigui prudent.
Tu creus que ha d'haver-hi més debats i reflexions sobre aquest tema, no?
Jo crec que sí, que moltes vegades la tecnologia, la ciència en general, quan es produeix el debat social, quan salta ja els mitjans en un debat més públic, doncs les coses han avançat molt i jo crec que no prestem prou atenció doncs, a la ciència i la tecnologia, sobretot a la cultura que van produint, no? I aleshores de vegades no és tan fàcil de tornar enrere o arreglar les
Clar,
coses.
Suposo que per tenir decisió o per saber una cosa si és bona o dolenta, s'ha de tenir informació i una mica per qui estem, no? Donant aquesta informació, si poséssim en una balança totes aquestes dades que estem generant al món, si ens donen oportunitats o és una amenaça, tu de la balança que on estaria?
A veure, ja, clar, una cosa és el que et posis a analitzar i una altra el que vols pensar, però voler pensar no pel pensament màgic, sinó perquè consideres que és factible, no? Jo crec que les coses bones pesen més. Però també hi ha uns riscos molt importants i, clar, el que som a temps d'aturar-los o minimitzar-los.
Tu, en el llibre, calcules exactament quantes dades generem, més o menys. Cada dia ho sabríem?
Això és difícil perquè, a més, les dades, aquesta xifra, doncs, varia molt segons com es faci el càlcul, no? Però el que és cert és que una de les coses que es diu que avui, en només una hora, es transmeten 500 petabytes d'informació. Només en una hora, això de petabytes... pot semblar molt estrany, però podem fer equivalent a 6.600 anys de vídeo d'alta definició. És a dir, només en una hora.
Això només en una hora.
Sí,
mira,
pensem...
hi ha moltes altres dades en el llibre, ara ens ho expliques.
Des de l'inici de la societat fins al 2003 s'havien generat 5 exabytes d'informació. El 2010 això generava cada dos dies. Només les dades que analitza Google cada dia, si les imprimíssim i féssim una pila, arribaríem a mig camí entre la Terra i la Lluna. Actualment, en un sol minut, s'envien més de 200 milions de correus electrònics i es pengen prop de 700.000 posts al Facebook. Cada dia es pengen 70 milions de fotografies a Instagram.
Clar, llavors surten aquestes paraules, com tu deies, petabytes, has dit?
Petabytes.
Petabytes.
Bueno, si és una mesura d'informe, o byte, doncs seria un sol caràcter, byte en grega, una lletra, no? Després anem multiplicant per mil, i hi ha el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, els gigas, això que més o menys la gent...
Aquest aquí arribem, el gigabyte arribem.
Després el terabyte i el petabyte. Això cada vegada multipliquem per mil, per tant, això ja serien 1.000 bilions de bytes.
Tota la informació del núvol està fàcilment, físicament, a algun lloc? Un exabyte, per exemple, què ocupa? No sé, perquè ens passi
no,
una idea.
Bueno, això és que, clar, quan parlem del núvol, de vegades ens pot semblar que està corrent per l'atmosfera així lliurement, no? En realitat, núvol són servidors físics, és a dir, la informació, clar, en comparació amb el que significa, ocupa molt poc, sempre ocupa un espai, no? A veure, l'ordinador que tenim, hi tenim moltíssima informació amb els arxius, però en algun lloc estan enregistrats. Aleshores, això, hi ha molts servidors, per exemple, les grans empreses, Amazon, Google, n'ofereixen, i aquelles dades estan en algun lloc del planeta, que no sabem molt bé on, i circulen doncs, de maneres inversemblants, perquè potser enviem un correu electrònic d'aquí, no sé, a Hongria, per dir alguna cosa, i fa la volta doncs, per Groenlàndia. No? O sigui, els camins aquests són difícils de preveure, sempre es busca el camí més eficient, però realment la informació està en algun lloc.
A Barcelona, per exemple, tenim el Mare Nostrum, que és un superordinador. És amb aquestes màquines amb les que diàriament s'estan analitzant totes les nostres dades?
Per fer càlculs cada vegada més complexos i fer-los de manera ràpida, per no trigar tantes hores o dies de càlcul que després ja sigui una mica inútil, doncs calen aquests superordinadors, i el Mare Nostrum n'és un, que, com que això la classificació va variant, no? Perquè tots introdueixen millores, però està entre els més ràpids del món.
I aquests càlculs els podrien fer cervells humans?
A veure, aquests càlculs...
És que, clar, aquestes rapideses, aquesta quantitat d'informació...
Hi havia una època, fins als anys 50 o 60, i això hem vist doncs, també una pel·lícula recent, els càlculs aquests els feien persones, no? Potser s'ajudaven d'algunes calculadores senzilles, però els feien persones, el que passa que és impossible que ningú faci un càlcul que el superordinador Mare Nostrum pot fer doncs, en 5 minuts, per dir una cosa, no? Això són càlculs complexíssims.
Clar, si féssim un paral·lelisme amb quantes persones haurien d'estar pensant i fent aquells càlculs en 5 minuts, seria moltíssima gent,
calcular,
no?
Això però realment sortiria una barbaritat de gent només per fer un càlcul concret. I pensem que el Mare Nostrum, per exemple, està treballant les 24 hores del dia tots els dies de l'any, perquè fa càlculs per equips de recerca que poden estar aquí o poden estar a l'altra punta del món, que envien les seves comandes, per dir-ho així, i va treballant, es distribueix la feina i va oferint resultats.
Va, anem al capítol de les oportunitats. Un dels àmbits que més utilitza i més pot guanyar gràcies a l'anàlisi de les megadades és la medicina, no?
Sí, la medicina i molts altres, però medicina jo crec que és un bon exemple, perquè a tothom li interessa doncs, saber com pot revolucionar això la medicina i el que es diu medicina més personalitzada, que va buscar les causes en pacients concrets o almenys a trobar lligams que fins ara no són evidents.
Clar, sempre molta de la gent que parlem, que aquí passa pel pop-up i parlem de dades, també, clar, entre el tema de que s'hi filtren dades personals, el tema de Facebook que fa servir a vegades dades que no toca o coses d'aquestes, fa que hi hagi molt alarmisme a l'hora de ser solidaris en donar les nostres dades. I en medicina això és necessari.
Sí, el que passa que també hi ha els estudis mèdics ben fets, evidentment les dades estan anonimitzades, no es pot saber la informació concreta de qui és. Tot i això, doncs, clar, calen sempre mesures per millorar aquesta seguretat, però si no seria terrible perquè la gent al final no participaria en assaig clínics i això és essencial per al desenvolupament de la medicina.
Un dels capítols del llibre es diu "El doctor Google ens visita".
Sí.
Perquè expliques una part de Google que es dedica a això, no?
Sí, a Google, que es dedica a tantes coses, no? Perquè sí. Google era un cercador i ara, doncs, Google és el nom del cercador només, però l'empresa Alphabet, doncs, es dedica, doncs, com sabem, a fer provar cotxes autònoms i a moltes altres coses, no? Doncs sí, també té projectes de recerca en què utilitza dades i mira d'establir, a partir d'informacions diverses, per exemple, l'evolució d'una epidèmia de grip, si es pot preveure cap a on anirà, el nombre de casos que hi haurà. Això s'ha assajat i ha donat bons resultats en alguna ocasió i no tants en altres ocasions.
El 2014 va comprar una empresa d'intel·ligència artificial que va signar un acord amb uns hospitals de Londres per recopilar dades dels pacients, no?
Sí.
Això va ser important.
I aquí mirem també que hi ha aquests riscos, perquè, clar, si es recopilen les dades amb uns protocols molt ben establerts i es respecten, doncs no hi ha cap problema. S'agafa informació de diversos pacients, fins i tot informació personal, es fa per l'estudi i ja està. Ara el problema és si això no respecta ben bé o hi ha possibilitat de pirateig o altres riscos, no? Aleshores sí que és greu, no?
També hem parlat de l'àmbit de la salut, que són molt importants aquestes dades, ja dius, anònimes, no? Perquè hi ha molta gent sensible amb el tema del teu historial mèdic, no? Però en l'àmbit de l'agricultura també dius que és important el tema de les dades.
Sí, hi ha moltíssimes dades. Hi ha dades que... No sé, si fem un incís, tornem a la salut un moment, perquè hi ha dades, els estudis epidemiològics, evidentment, es fan tenint en compte doncs, molts factors, els hàbits de vida, el nivell socioeconòmic, cultural, el lloc on es viu, etc., no? Per mirar què pot alterar els resultats o condicionar-los. Clar, amb Bow Big Data el que aconseguim és que milers i milers de factors es puguin processar i trobem relacions que es desconeixien i tan sols suposaven. Per exemple, hi ha un gen lligat a l'esquizofrènia que també està lligat a certs canvis morfològics en el cervell. Clar, això seria molt difícil d'esbrinar-ho sense el Big Data, però què porta? Doncs a poder establir, potser, que si a una persona se li detecten aquests canvis morfològics, potser vol dir que té un risc de desenvolupar esquizofrènia i no s'havia detectat, no? Totes aquestes associacions que no són insospitades, doncs són les que aporten informació. En el camp de l'agricultura, clar, podem tenir moltíssimes variables de la varietat que es planta, la humitat del terreny, les condicions meteorològiques, com evolucionaran, etcètera, etcètera, i tot això, doncs, evidentment, ofereix uns avantatges al pagès perquè pot gestionar molt millor els seus conreus.
I pel que fa a les prediccions del temps, ara que hi ha hagut aquests aiguats, hi ha hagut aquesta catàstrofe a Sant Llorenç d'Escardassà, i que això no es podia haver previst amb més dades, no sé.
Clar, el temps, això serien els meteoròlegs els que ho podrien dir, no? Aquí hi ha dues coses. Una, el risc que hi ha en un lloc concret, que clar, es pot dir, mira, cada any o cada 10 anys o cada 50 anys pot passar un esdeveniment d'aquests, i un altre és el risc a curt termini. Clar, sí que es preveuen aquests esdeveniments, però el que és molt difícil és encertar, almenys en aquests moments, dir, mira, a tal dia a la tarda, a tal lloc concret, hi haurà aquestes inundacions degut a unes precipitacions especialment grans, no? Uh-huh. Això és difícil, però sí que es va afinant cada vegada més per poder-ho saber.
Clar, és que en el cas del temps tenim moltes dades que sempre, no? O sigui, quan fan el temps diuen aquestes pluges fa 10 anys que no havien passat ara, no? Però dic, ostres, si ens poguéssim avançar en el futur, això potser resoldríem coses, no?
No, que ens podem avançar i preparar. El que passa que també hi ha després si es fa cas o no, perquè hi ha llocs que tenen un cert risc d'inundabilitat i on potser l'urbanisme no ha respectat prou aquests riscos, no? Aleshores, són dues coses. Tot el que podem saber, amb quina antelació podem saber, i després, doncs, si es fa cas d'aquest
coneixement. Sí, al voltant de les rieres i tot això, no?
Per exemple, o al nivell litoral, no? Sabem que amb el canvi climàtic, evidentment, el mar pot anar menjant terreny, doncs, aleshores, hem d'estar atents en totes les infraestructures que hi hagi molt a prop, o qualsevol edificació a vora el litoral, doncs, hem de saber que d'aquí uns anys hi pot haver un cert risc o una situació molt perillosa.
És evident que no només les dades ens poden salvar, això és evident.
Exacte.
Fem un parell de minuts de publicitat. Fins ara hem parlat del volum increïble de les dades que generem i de totes les coses bones que ens poden oferir, però ara el Xavier Duran es posa, diríem, la carota de dolent i ens explica quines són les amenaces del Big Data.
Do the
Pop-up, el programa de tendències a les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Big Data és el nom d'aquest projecte de música electrònica del productor de Nova York, Alan Wilkes. Es va donar a conèixer l'any 2012, l'any en què el concepte Big Data començava a agafar força al món de la tecnologia. Es diu Dangerous, és una cançó del 2012. Big Data la posem directament a la nostra llista d'oldies de Spotify. Som Pop-up Cat Ràdio. I hem posat aquest entorn perillós per parlar de les amenaces. Avui estem parlant d'aquestes dades que van amunt i avall amb el Xavier Duran, autor del llibre L'imperi de les dades, el Big Data, oportunitats i amenaces. Ja hem vist quines són algunes de les oportunitats. Ara anem a les amenaces, perquè, Xavier, molta gent diu jo no tinc res a amagar o el problema s'acaba si no utilitzen les xarxes socials. I mira, jo no comparteixo res les xarxes, no tinc xarxes i ja no tinc problema.
Bé, això és una postura que pot estar molt bé per evitar una part del problema. El que passa que les dades, a part de les xarxes socials, primer, tots tenim amics, no necessàriament a Facebook, però tenim amics al món real que sí que estan a les xarxes socials. I aleshores, bé, poden o bé explicar coses de tu, penjar fotos, etiquetar-les. Després hi ha moltes altres maneres d'obtenir informació. Hi ha càmeres de vigilància, hi ha registres en diversos àmbits, de clubs, del que sigui, no? Per tant, això és una prevenció que es pot tenir. No està a les xarxes socials, però no vol dir que no corrin dades nostres.
Clar, perquè, per exemple, cada vegada que ens descarreguem una aplicació gratuïta, estem donant dades nostres, no?
Sí, clar, ara això, per el Reglament de Protecció de Dades a Europa, doncs això assenyala que s'ha de dir clarament a què estem donant permís i després, doncs, que no sigui per defecte. I si no diu que no, vostè cedeix això. No. Si diu que sí, cedeix això. Perquè realment, clar, no ens llegim. Sincerament, no ens llegim allò, primer perquè és molt llarg, després perquè moltes coses no les entenem i després perquè, com que tenim pressa i el que volem és utilitzar l'aplicació, diem que sí. Clar, què passa? Doncs que hi ha, de vegades, diem que sí a coses que, si ens ho miréssim o ens ho penséssim bé, doncs no diríem que no. Per exemple, hi ha algunes aplicacions, algunes webs que arriben a dir, textualment, que cedim el dret de totes les dades que el servei reculli de manera perpètua i irrevocable perquè siguin tractades en qualsevol sistema conegut ara o que sigui descobert en el futur. O sigui, això es dona, no, alguns, Òbviament, no crec que sigui usual per una aplicació de mòbil...
Clar, és a dir, aquestes dades no són només d'ara, sinó tot el que fem al llarg del temps.
Sí, però més amb les tecnologies que en el seu moment es descobreixin, si és el cas. És a dir, que hi ha condicions d'aquestes que realment ens posen en una situació vulnerable.
Clar, s'ha parlat molt del petroli de les dades, no? Sí. De la importància que tenen i també la clàssica frase de que si una cosa és gratis és que ets tu el que interessa.
Exacte,
no?
Si és gratis és perquè alguna cosa en treuen, no sé que sigui algun benefactor de la humanitat que ens ho cedeixi gratuïtament tot.
En el llibre hi ha alguns moments en què poses, expliques com, no sé si experiències o fas una miqueta de ficció, com nosaltres fem al començar amb la storytelling. Per exemple, poses moltes dades, però també hi ha una mica de ficció, aquesta.
Després de l'enèsim missatge insistint, en Francesc hi va accedir i finalment li va arribar la proposta. Et fa res venir a casa? Li va obrir la porta una noia de 20 i pocs anys. Li va dir que era la filla d'en Francesc i la va fer passar. I un cop asseguts a la sala, li va explicar: vostè no ha conegut el meu pare, sinó la petjada digital del meu pare. Ell ja és mort.
Bé, això que ens ha llegit la Marta Cristià, això arribarà a passar? Podem recrear persones virtualment?
Pot arribar, i de fet, recreen persones que són de ficció, però amb molts detalls personals, que potser no endevinaríem que allò no és una persona real, però és possible que es puguin elaborar, doncs, alguns algoritmes i crear algú que sigui pràcticament idèntic o molt semblant a una persona viva, real, no? Clar, això és molt complex i tampoc ens hem d'espantar perquè segurament mai no s'arribaria a una semblança absoluta, no? Però és una ficció que té el seu fons de possibilitat real.
Sembla que Black Mirror no l'hauran de fer perquè ja és quasi la realitat.
Black Mirror té algunes exageracions, evidentment, però bé, millor que ens ho mirem i intentem no arribar a aquests extrems.
Fa pensar. L'any, de fet, a Black Mirror ja estan fent nova temporada i l'altre dia ho vèiem, no?, que volen fer un capítol que sigui com allò dels llibres que feien de petits. Tria la teva, sí, la teva aventura, no?, sí, que podies escollir A o B, però a través de la tele.
Sí, sí,
dir, que innovaran amb això. Sí. Estem pendents. Escolta, l'any 2013, uns investigadors van demostrar que el registre que deixem a Facebook permet resseguir la nostra personalitat de manera molt acurada.
Sí, sí. Només analitzant els m'agrada, els likes, doncs eren capaços de desvinar certes característiques de persones diverses. És a dir, que amb uns quants likes podien saber tant com pot saber, no sé, un company de feina, amb més likes com un amic, com un familiar, i fins i tot com amb uns 300 likes crec que són... poden conèixer tan bé com la teva parella.
I els governs, la burocràcia, com està tractant les nostres dades?
Depèn. A la Xina l'estan tractant doncs d'una manera que beneficia molt el govern i el règim, no? Evidentment, allà això la privacitat no els preocupa gens, almenys els dirigents, i per tant el que estan fent és una mena de gran germà real en què moltíssimes dades de caire personal, administratiu, laboral, etc., acaben donant una mena de puntuacions que el govern vol utilitzar. Això és complex i, per tant, trigarà una mica, s'ha començat a implantar, vol utilitzar, doncs bé, perquè després potser tinguis accés o no a un pis de protecció oficial o una feina, un crèdit, etc.
Això ha alarmat el món, eh?
Això alarma molt, però és que això, a veure, és complex, però és que ja han començat, per tant, això és factible i el que s'ha de fer és doncs, que si realment els estats creuen en la democràcia, en els drets de la gent i en la privacitat, doncs, evidentment, això no s'ha d'implantar.
Clar, d'una banda hi hauria la Xina i l'altra hi hauria Suècia, o quin és per tu el país, bueno, model de tractament de dades?
Bé, jo crec que en general a Europa s'estan fent passos que ens separen molt del que passa als Estats Units, però sí, els països nòrdics doncs tenen molt clar... Clar, ja és per tarannà, per la seva mentalitat, tenen molt clar els drets de la gent, la privacitat, no? I per això Suècia i alguns altres països, que no és que es preocupin ara, fa més de 30 anys, quan Big Data ni se'n parlava, ja es preocupaven d'aquestes tecnologies de la informació, com podien afectar la privacitat. Per tant, sí que estan desenvolupant mesures.
Aquí, en el llibre L'imperi de les dades, hi ha moltíssima informació, documentes moltes coses, hi ha moltes cites, però a tu, a nivell personal, alguna vegada t'ha passat alguna cosa amb el tema dades que hagis dit? Que fort això que m'hagi passat a mi?
A veure, han passat coses...
On saps tant que ja no et passa mai res d'això?
No, que va, ens passa a tots.
Sí.
És que aquí volia dir que quan la gent diu, bé, si m'envien propaganda, tal, doncs no passa res. Bé, això, bueno, pot molestar més o menys, no té més importància, potser. Però, clar, a partir de la propaganda, què és el que saben? Doncs són els nostres hàbits i preferències. Aleshores, això no queda aquí. Saben per on ens movem, perquè el mòbil, encara que no tinguis la localització, per establir connexió mentre viatges, ha de connectar amb les antenes més properes.
Clar.
Per tant, es pot localitzar. Després poden saber amb qui parles, quanta estona, en quins moments. Les fotografies que es pengen, el que en sap pot detectar a quin lloc exacte i en quin dia i hora s'ha fet, on s'ha fet aquella foto.
Que això es pot servir per coses bones, com l'altre dia que fèiem aquella crida per saber quanta gent hi havia a la manifestació de la Diada,
sí.
Però llavors també té les seves amenaces.
No pot fer les dues cares. Clar,
l'important és tenir la informació, saber-ho, no? Clar.
Sí, però és que això, el problema és que moltes vegades no ho sabem, perquè hi ha moltes vegades nosaltres entrem a una web, bé, aquests senyors tindran les nostres dades, però és que potser aquesta web té acords amb 10 o 15 o 20 webs més que també tenen els interessos a les nostres dades.
Mm-hmm.
I no en tenim ni idea. O sigui, el problema no són les dades que portem conscientment, perquè, mira, pot ser més prudent o poden ser no molt importants, sinó tot allò que portem sense saber-ho.
Clar, perdrem el control, no?, de les nostres dades.
Perdrem el control i es poden fer deduccions, com en el cas de la recerca, allò, lligar coses que semblen que no tenen cap relació, doncs en el cas de les persones també poden fer deduccions a partir de dades que en principi són inconexes.
Està clar, Xavier Durán, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos algunes de les coses d'aquest interessant llibre, L'imperi de les dades. Buscarem això, les amenaces i les oportunitats. Gràcies.